Real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
3 sobre les 2 d'un dijous que és prèvia perquè demà el Vila-real juga en Sant Sebastià davant de la Reial Societat, com us vam contar, el que serà el partit número 900 del Vila-real en la màxima categoria del futbol espanyol. 24 temporades en primera fan que el Vila-real siga ara històricament un dels equips amb una ratxa més alta de resultats positius en primera divisió, només superada per els grans habituals, Barça, Atleti de Madrid, Real Madrid, i a partir d'ahí no vos cregueu que la diferència entre el Vila-real, Sevilla, València o Real Societat és tan alta. Si només comptabilitzarem estos anys, és a dir, esta última o estos últims 24-25 anys, el Vila-real Club de Futbol està al nivell de quasi tots els que vos ha explicat, a excepció dels més grans. I cosa que demostra el nivell i la capacitat competitiva. És veritat que ara no estem per a tirar coets, però demà tenim una oportunitat per a, jo diria, canviar un poc el sino de l'any, per a buscar-li una eixida més positiva, per a començar a generar esperança. No vaig a dir jo que anem a guanyar l'Europa League, com diu Rubio, però si guanyarem a la Reial demà, celebraríem el partit 900 i, de passo, després, abans de jugar, sabríem qui és el rival que ens ha tocat en sort i fortuna en la competició europea, ISA, en la que esta nit se juguen la plaça, jo diria, equips importants que ja la tenen i altres que la tenen que certificar. El Vila-real ha tingut la sort i la fortuna de no tindre que jugar esta ronda després de guanyar en França un partit d'ISOS que encara que el recordem i que, vamos, és que lo d'este any, lo nostre, són quasi tot pel·lícules de terror o guions de cine. Partits guanyats en l'últim minut quan pareixia que ja estava tot perdut, futbolistes que cauen morts en el mig del camp quan ja pareixia que anàvem a guanyar, gols que se donen i després s'anulen. Vamos, la locura. Però anem a lo que és el dia, i el dia ve marcat per l'absència i els problemes de Kiko Femenia, per una llista de convocats que acaba d'eixir ara mateix en el Vila-real Club de Futbol, en la que estan tots aquells que poden estar i en la que destaca Sorlot, Eric Bailly i demés futbolistes. Mentrestant, ha parlat Marcelino i ha explicat que sí, que li preocupen dos o tres coses. Una, la ratxa de no guanyar. Dos, que els davanters no facin gol, però que creu que al final el faran. I tres, que som l'equip al que més gols li marquen a pilota parada de tota la lliga. Li ha tirat flors a la Reial com és normal, i a partir d'ahí també ha dit, són molt bons ells, però no anem derrotats. Mentrestant, anirem a Sant Sebastià perquè la grada d'animació de la Reial, més de 2.000 seguidors, no van a entrar al partit demà. Sembla que ha hagut unes detencions de membres d'aquesta graderia i els animadors ultres, com vulgueu dir-li, de la Reial, que per cert, ruïdo ne fan molt, no van a entrar. Ara anirem allà, per a que John Cuetva ens conte què passa, però, vamos, per a nosaltres, millor que millor, que siga així. A partir d'ahí, avui tenim que escoltar, bueno, avui no, sí, anem a escoltar avui. Dissabte juga el Vila-real B contra el Saragossa, sí. Ne venen més de 2.000. Bueno, i tots aquests que aneu a deixar entrar els del Saragossa, que no deuríeu, perquè, bueno, ja ne poden ser 3.000 perfectament. O sigui, que el Saragossa de normal jugarà a casa. No serà el nostre desplaçament a Barcelona, però pot ser paregut. Sona mal i disgusta, però és el que hi ha. Molts partits, moltes competicions, dissabte 6:30, la gent també té una altra vida que anar al futbol tots els dies. I això dificulta la presència d'aficionats. És veritat que és a l'estadi, que caminant se pot entrar, que després de dinar de 6 i mitja a 8 i mitja pots fer ahir un KitKat abans de seguir, el que vulgueu. Ve el Saragossa. Anirem a Saragossa perquè jo crec que hi ha molta gent que encara no valora que el Saragossa vinga a jugar al futbol així contra el Villarreal B. I el que suposa aquesta mobilització i per què ne venen quasi 3.000, que jo diria més, seguidors d'un equip com el Aragonès. I ens queda parlar del llibre que han tret per a xavals de la figura de Calduc, l'apotecari que amava el futbol, la gent dels Socarrats i el benvolgut Toni Pitarch. Així que tot i les coses i alguna cosa més fins les 3. Lo primer, saludar als xiquillos. Rubio, què tal?
Bona vesprada, Javi.
Has escoltat el tio Marcelino?
Del primer minut a l'últim.
Què diu?
Bueno, això que hi ha bones sensacions però que falta el resultat final, que ja entrarà el gol i que el Milany al Marsella crec que no es vol ni en pintura demà.
Demà és el sorteig, a quina hora?
12 del migdia.
12 del migdia.
O sigui que la primera bola serà sobre les 12 i 10.
O 12 i quart, o 12 i 20. Les eliminatòries ara mateix com estan?
Estan Toulouse-Benfica, avantatge 10-2 per al Benfica, Rennes-Milan, avantatge de 0-3 per al Milan.
Benfica-Milan serien els rivals.
Friburgo-Lens, de moment van 0-0, Karabakh-Braga.
Contem que passa el Friburgo, vale? Benfica, Milán, Friburgo.
Karabakh, Braga, porta el Karabakh un avantatge de 4-2.
Passa el Karabakh.
Roma, Feyenoord, de moment 1-1.
Passa la Roma,
fiquem. Esparta de Praga, Galatasaray, de moment avantatge per als turcos 2-3.
Que passa el Galatasaray.
Marsella, Shakhtar Donetsk, de moment 2-2.
Marsella, Shakhtar Donetsk, 2-2, on juguen?
En Marsella.
Vale, que passa el Marsella, que va al morbo, que mos tocarà amb el tio Marce, ja veuràs.
I Sporting de Portugal contra Young Boys, de moment, avantatge per als portuguesos de 3-1.
Vale, si passen els que haurien de passar a Aixina de nom, dime ràpid una llista que pugui estar en el bombo.
Sí, va, anem a ficar Benfica, Milan, Friburgo, Karabakh, Roma, Galatasaray, Marsella i Sporting.
López, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu has estat a la sessió prèvia i has estat en Marcelino. Li has preguntat per Cuenca, però, claro, la cosa està difícil. Està difícil perquè entre que femenia té l'esquena tiesa. No sabem si jugarà Cuenca o Alberto. No sabem què passarà amb Parejo. No sabem si tornarà Ballí. No sabem si tornarà Sorlot. Collons, és molt no sabem, no?
Sí, està ple d'incògnites el 11 del Villarreal. I es veu que en totes les posicions s'ha juntat aquesta setmana. Ha dit que el carril dret, pues, lo que podia parecer que era una baixa segura, que era la assistència de Cuenca al partit, pues ha dit que no, que entrarà en convocatòria, i en el carril esquerre pues ha deixat aquesta incògnita, no? Que encara té que decidir si buscar algo més ofensiu amb Alberto Moreno, com ho va fer el dia del Getafe, o optar per Cuenca i retindre algo més aquest carril esquerre.
Ah, però és una bona notícia. La bona notícia és que ara mateix té molts dubtes perquè recupera futbolistes i futbolistes importants. Per exemple, claro, ara mateix té que decidir en el centre de la defensa entre Albiol, Ballí, Cuenca i Mosquera. Hòstia, tots vulgueren, eh? Ara mateix té que decidir en el mig del camp entre Coquelin, entre Comesaña, entre Parejo. Ara mateix té que decidir si jugar en Sorlo, si jugar en Guedes, jugar en Gerard. Ara mateix té que decidir, i s'allà és més estranya, més raruna, entre Alberto Moreno i Jorge Cuenca. Un 11. Tu qui dius que juga després d'escoltar-lo, vore-li la careta a Marcelino i demés?
Jo crec que el carril dret no optarà per Kiko Femenia, si no s'ha exercitat avui i té estat algo tocat, pues tal volta puga jugar Mosquera. Centrals, Albiol i...
Ballí, crec jo. Rubio, tu què dius?
Jo crec que jo Jorgensen, crec que jo en Albiol i Ballí segur. Les bandes ficarem a Cuenca i a Mosquera. Coquelin, Comesaña, Baena, Koumak, Guedes i Gerard.
Si jugaren així és l'equip que va acabar en Barcelona els últims 10-15 minuts. Claro, si balla faixa femenia o és Mandy o és Mosquera. Mandy té més veterania, té més treball, té més posicionament, però ahir crec que juga...
Barrenetxea i Galán.
Que són dos tios ràpids, molt ràpids. Necessites moltes cames. Per tant, Mosquera seria l'alternativa més lògica per no patir cada volta que t'encare. Lo de Cuenca i Alberto, si tu fiques a un tio més defensiu com Mosquera en el perfil dret, a Marcelino sempre li agrada tindre un tio en un perfil més ofensiu a l'altre costat. Seria raro dos centrals de cara al partit sencer. Durant el partit, claro, perquè jo pensava que tornava Cuenca, però que estava femenia. Sent femenia el que pujava més. Però si no està femenia, que pot estar, perquè no està tieso del tot, té l'esquena fotuda, però no està al descartar. Mira, escoltem a Marcelino al respecte.
Bueno, creo que ha tenido pues un problema en la espalda, pero creemos que no es grave. Entonces veremos cuál es la evolución en estas 24 horas. En principio es bastante posible que podamos contar con él. Y a día de hoy pues no está descartado. De hecho va a viajar y todo. También fue con ese ligero contratiempo, pues es más prevenir que para no empeorar esa dolencia.
Bueno, pues yo creo que puede jugar. Incluso creo que el pueden infiltrar si un tema de esquena, si no está muy tieso. Si juega femenía, sí que te compre que juega Cuenca a la esquerra. Lo de Parejo, no ho veig. No veig a Parejo jugant en San Sebastián, sabent que el Villarreal va tindre que treballar molt, recuperar molt, estar molt junter, tindre moltes cames. El veig més en el partit en marxa. I no veig a Sorlot. Veig més a Guedes d'inici i Sorlot no crec que l'arrisque. Dos sessions de treball, un tema muscular, un tio grandot i explosiu com ell. Però, bueno, mos podem equivocar. Veurem. La bona notícia, que comença a tindre efectius. La mala notícia, que estarem pendents de femenia fins l'última hora. I això és la dada més destacada del dia avui en el treball del Villarreal. 13 sobre les 2. Ja sabeu, esteu convidats fins les 3 a repassar l'actualitat i les coses que li passen al Villarreal Club de Futbol.
Així comença Esports Vila amb Javi Mata.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Mira, n'hi ha una de les coses que és curiosa i és que, com vam dir l'altre dia, el Villarreal arriba al partit número 900 de la màxima categoria del futbol patrio. 900 partits en primera, que se diuen ràpid i a pressa. Marcelino García Toral va a complir, o va a ser el tècnic, que dirigirà el Villarreal en una xifra, jo diria, per a recordar. Després, si voleu, peguem una miradeta als equips que han jugat 900 partits en primera. Rubio, ves pegant-la, perquè vos feu una idea de com està el panorama. Però, claro, Marce farà ese partit 900. I ens ha dit, el 900, però és que jo vaig fer ja el 500 i el 600.
No sé si és cierto o no, però me dijeron que coincidí siendo entrenador del Villarreal en el 500, en el 600 i el 900. Pues mira, hombre, aquí pasé mucho tiempo, entonces es lógico que, bueno, que coincida también. Y ahora se da esta circunstancia, pues fenomenal. Sería bonito, muy bonito, que la rubricásemos con una victoria, ¿no? Y contra Real, pues sí que en Liga siempre los equipos que me tocó dirigir tuvieron muy buena racha, cortada el partido de ida, con un buen correctivo. Ahora esperemos ser más competitivos que aquel día. Creo que no fue justo el resultado, ¿eh? No digo que no haya sido justa la victoria de la Real, pero creo que no fue justo el resultado final. Y
parlava Marte també del bon resultat davant de la Real, també ho vam dir l'altre dia. Allí no ha perdut mai en Lliga, només un partit de Copa. Ha empatat o guanyat en tots els equips que ha anat, I ha anat en el Recreativo de Huelva, ha anat en el Villarreal, ha anat en l'Atlètic Club i ha anat en el València. Per cert, ja que estem en lo de les celebracions i el centenari, lo primer, Rubio, quants equips de primera divisió han jugat 900 partits?
Dir que per davant de nosaltres només estan el Mallorca, les Palmes, el Oviedo, el Racing de Santander, el Sporting de Gijón, el Osasuna, el Coruña, el Valladolid, el Celta de Vigo, el Betis, Zaragoza, Real Sociedad, Sevilla, Espanyol, Atlético de Madrid, València, Madrid, Barça i Athletic Club.
I els que estan prop, quants partits han disputat?
Sí, per exemple, el Granada Neté 881 i allà darrere està l'Elgen 792.
I per davant, què puguem passar?
Per davant, claro, és que està el Mallorca en 1127, però el Mallorca de normal també estarà en primera l'any que ve.
1127. Quants anys ha estat el Mallorca en primera divisió? Deuen de ser 30? Sí, 30 anys, per ahí. Claro, és que tu ho has fet tot del tiró en 24 anys. Ja que parlem del centenari, diu Marcelino que va estar el 500...
31 temporades està del Mallorca.
En el 500 i el 600. López, és veritat? Va estar Marcelino en el 500 i el 600?
Així no és. en un Villarreal 2, Espanyol 1, va ser el partit 500, temporada 13-14, i en el 600, Villarreal 2, Barça 2, en la 15-16.
O sigui, que en els partits de centenari, Marcelino no ha palmat. Ja que estàs, quin va ser el partit 100 del Villarreal?
El partit 100, Villarreal 2, Mallorca 1, temporada 1-2, en Víctor Muñoz. El partit 200, Villarreal 3, Osasuna 0, en la 4-5 va estar Pellegrini d'entrenador. Osasuna 1, Villarreal 4 en el partit 300, en la temporada 06-07, Pellegrini també d'entrenador. 400, Villarreal 0, Osasuna 2, en el 9-10, en Valverde d'entrenador. Després està el 500 i 600 que hem comentat, que estava Marcelino d'entrenador. 700, Huesca 2, Villarreal 2, en la 18-19, en Luis García. 800, Espanyol 0, Villarreal 0, en la 21-22, que va estar Emery. I el partit que ens enfrontarà aquesta setmana davant el Real Societat serà el partit 900.
O sigui, que Marce serà més centenari que ningú, perquè Pellegrini va fer el 300-400.
Pellegrini va fer el 200-300.
200-300. I Marce ha fet 500-600 i farà el 900.
Correcte.
I quants partits han perdut d'això de centenari? Pocs. Estava escoltant jo, la majoria... Crec que han perdut. I sé contra el Sassuna de Valverde, 0-2. I poc més, eh? Jo diria que no n'han perdut cap més de partit centenari.
No, molts empats, però perdut sols un.
Pues, com dia aquell, Terry, centenario ya por todas. Per cert, ja tenim llista de convocar, sí. Rubio, canta-la.
Reina, Mosquera, Albiol, Comesaña, Cuenca, Caput, Gerard Guedes, Parejo, Sorloth, Bailly, Jorgensen, Trigueros, Morales, Baena, Kiko, Alberto, Coquelin, Mandy, Traoré y Akumak.
Dones ganes de plorar, la gent que n'hi ha ahí ja, eh? Va haver una època, te recordes, que no fem ni llista, tu. Collons. 2:20, primera pausa.
Hibridizas, él se hibridiza.
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es, así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
CSV Carpintería Metálica. Especialistas en todo tipo de ventanas, puertas, mosquiteras, persianas y también trabajos en acero inoxidable. CSV Carpintería Metálica. Nos encontrarás en la carretera Viver a Puerto de Burriana, kilómetro 65 de Villarreal. Teléfono 635-420301.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Arriba la quinzena Volta a Peu pel Terme, organitzada per Fundació Caixa Rural Villarreal i el Centre Excursionista. El 3 de març a les 8 del matí, acompanya'ns a fer un passeig d'11 quilòmetres per la història de Villarreal. Gastronomia, solidaritat, salut i esport. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
22 sobre les 2. Per cert, ja tenim senyor àrbitre.
Iglesias Villanueva.
A mi no me digues el nom, dime alguna malesa o...
Pues la de Las Palmas, la de Las Palmas va a fer malesa grossa.
El 0-3 de Las Palmas, el sí. Que no pita el penal a Gerard Moreno Balaguer,
sí,
no?
Sí, i que el minut 1 marca el Timirán una targeta groga.
De Bar?
De Bar tenim a del Cerro Grande.
Carlos, de nombre.
No li recorde així.
És de Madrid, no? Mira, el Celta ha impugnat a Prieto Iglesias del Bar i no li pitarà més, diuen, eh? Tu a quin si tingueres que impugnar algú, a qui impugnaries tu?
A Manzano.
A Gil Manzano. Si tu te digueren, elegís un tio... Antes podies revocar els àrbits. El Madrid i el Barça solien fer-ho. Un dia n'hi ha que escriure un llibre de totes les coses que han pogut fer el Barça i el Madrid i no han pogut fer la resta. I ara t'has d'escoltar a tota la tropa dient que un roba per Negreira i l'altre... Vale, o sea, és de locos, eh? O sea, és de locos. Els dos, eh? Els dos. O sea... Pamear, com diu aquell, no xargota. 23 sobre les 2. Has dit que era l'àrbitre Iglesias Villanueva.
Sí.
Molt bé. De lo que ha dit avui Marcelino sobre actualitat, ja parlem més del partit que d'una altra cosa. Bueno, lo primer... Deu preguntar per Sorlot, no?
Sí.
López, què diu de Sorlot?
Que ja no està... Res. Ja no, ha dit que està disponible per al partit i que, com en totes les posicions, buscaran a veure qui va a jugar.
La competitivitat sempre augmenta el rendiment. I... Y nos hubiera gustado tener a Alexander la semana pasada porque nos da unas opciones diferentes, complementarias en el último tramo del campo. Y para esta semana pues lo vamos a tener disponible porque lleva entrenando pues dos días de forma totalmente normal con el equipo.
Es curioso porque a Noeta no saben qué hacer, si chularli o no tienen ni idea. Claro, recordeu que la Reial pensava que tenia Sorlot fitxat per la Filó perquè no havia que pagar i per lo tant li van fer una oferta que estava bé, però jo crec que estaven fent un poc el longuis i el Villarreal va estar ràpid i hàbil i els va alçar el fitxatge. Ells pensaven que Sorlot el tenien quasi fet. O jo crec que ells estaven esperant una altra cosa i si així aquesta cosa no fitxaven a Sorlot i jo crec que Sorlot això ho va olorar. No sé. Hi ha que dir que els davanters de la Real són Sadiki
i André Silva,
que entre els dos han jugat els més partits que Sorlot i entre els dos han fet 3 gols, Rubio. Sorlot de porta, la teva van comptabilitzar, 8 en Lliga, més 2 en altres competicions, 10.
Sí.
10 i 5 assistències de gol. Sorlot mos ha aguantat quan això era una misèria. Jo crec que quan el Villarreal era la muerte en vida, si no tens a Sorlot la cosa hauria sigut més dramàtica encara. Lo malo es que ahora no arriba a arrancar. No sé si es porque les lesiones no le dicen. El otro día el tantarantán de Marcelino. Si voleu buscarle les voltes a que Marcelino no le fa gracia y todas estas películas que siempre son molt del twister, feu lo que vulgueu. Cree que el Villarreal té un dels millors davanters de la Lliga en Sorlot. Potent, capacitat d'intimidar, ràpid a l'espai. Diria que li costa un poc associar-se per el tipus de jugador que és, però... És el Haaland de Hacendado. I ara mateixa no tenim res millor, eh? Ni Morales, ni Gerard està ara com per dir Gerard mos salvarà la vida, necessitem a Sorlot. Però, vamos, com el comer. I mentre la situació de l'equip, 5 empats, claro, segons com ho mires, López pues, fa una cosa o una altra. Dels últims 8 partits crec que n'han guanyat un, però dels últims 5 no n'han perdut cap. En què te quedes?
Jo me quedo en lo que ha dit avui Marcelino, que al final... Lo que ara mateix ells estan orgullosos són de les sensacions que està deixant l'equip en aquests últims partits, que els resultats no són els que igual per sensacions haurien de ser, però que les sensacions són bones, que és el que antes no teníem. Ara, així al final el que compta són els resultats i esperem que arriben pronte.
Home, vosaltres mireu que justet abans d'esta ratxa, la ratxa del Villarreal era Real Societat, Villarreal 0, Real 3, Rennes 2, Villarreal 3, Madrid 4, Villarreal 1. Villarreal 3, Celta 2. València 3, Villarreal 1. Unionistas 1, Villarreal 1. Las Palmas 3, Villarreal 0. O sea, en els últims 5 partits de Lliga, al Villarreal li havien cascat 4 i 2, 6 i 3, 9 i 3, 12 partits. 12 gols. Ara portem una ratxa de no palmar i sumem en contra 1, 4, 5, 6 gols i a favor 5, 6... 7-8. Jo crec que és la primera etapa que el Villarreal compensa, marca més que li marquen. Crec que és el primer moment que marquem més gols que ens fan. Parla Marce, dices buenas sensaciones.
Sí, yo creo que nos estamos moviendo por más buenas sensaciones que resultados. Creo que los merecimientos del equipo no van acordes a las victorias que debíamos de haber sumado en estos 5 partidos. De hecho, creo que fuimos a ganar el partido donde quizás si hubiéramos perdido no hubiera sucedido nada, y empatamos los 4 que tuvimos muchas más opciones de ganarlos que de perderlos. Pero así es el fútbol. Competitivos lo somos, llevamos una buena dinámica a nivel competitivo, 5 partidos. Esperemos seguir con esa trayectoria de competitividad y luego pues transformarla en una victoria. Pero bueno, sabemos que es difícil. Vamos a un campo complicado contra un gran rival que hace muchísimas cosas bien, muchísimas. Que está en la parte de alta de la tabla, que está compitiendo en Champions, que va a jugar el partido de vuelta de la semifinal de Copa, que le llevaría a jugar una final. Es el equipo, creo que español, que más partidos de competición lleva. Y una estructura muy sólida, con un entrenador que lleva creo que 7 temporadas, lo que le permite pues bueno ser un equipo muy 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 bien estructurado, para mí de los mejores de nuestra liga, sí, los que creo que más cosas hacen bien en las diferentes fases del juego, como ya dije en el partido de ida. Y lo cierto es que en aquel partido competimos bien y tuvimos 10 minutos pues desafortunados, el rival de mucho acierto, y te certificó una victoria creo que demasiado holgada para lo que se vio. A ver si ahora somos capaces nosotros de revertir el resultado y ser, si cabe, que creo que sí, pues más competitivos todavía que en aquel partido.
Pues no li falta raó. És veritat que el Villarreal, si mires només les estadístiques i els números, ha crescut. Si mires les estadístiques de porteria, ha millorat. Si miren les estadístiques de gol, ahí no li semblen les coses. És curiós que s'enfronten davanteres formades per Sadik, Andrés Silva, Gerard Moreno i Sorloth, i crec que entre els dos davanteres, 4 futbolistes, en l'últim mes i mig, igual han fet 3 gols. Els de la Real estan més tiesos que els nostres, per cert. Però bueno, de la Real, tot el que ha dit és veritat, però és veritat que la Real no venia tampoc per a tirar coets. Portava 5 partits seguits en els que estava costant-li Déu i ajuda a guanyar, ve de perdre en casa contra Osasuna, ve de guanyar al Mallorca en l'últim minut jugant en un mes tot el rato. A veure, no és la millor Real, va a cavall entre el partit de Copa, i que serà dimarts, i el partit de Lliga. Vulgues o no vulgues, la Real ja sap que contra el PSG en la Champions ho té malament, prou malament. Per tant, la bala de la Real López està clara, és dimarts, contra el Mallorca. Ells saben que és la seva bala.
Sí, perquè a més fa no molt també estar gran ahir en una situació igual, i crec que en tota Espanya, en tots els clubs volen la Copa del Rei, però crec que en el País Basc se respira un ambient diferent, i jo crec que és una oportunitat molt bona per a la Real.
És que ho tenen a huevo, perquè és que si guanyen la Copa ja estan en Europa una altra volta, i juguen una final. I la van guanyar l'Atlètic Club, i poden tornar a jugar una final els dos, Hòstia, és que tela,
És que jo pense que va tornar a ser
Sí, va tornar a ser la mateixa final, Inicia va perdre Marce, va guanyar la Real, gol de penal d'Oyarzábal. A més, va ser esa final que la van retrasar per la pandèmia perquè volien que estiguera la gent.
I encara així no va poder entrar
ningú. I ara sí que tenen l'oportunitat de premiar a la seva gent en una final. Jo crec que se van a despistar. Marce no ho creu, Marce li heu preguntat, no? I ha dit que, ai, lo de la semifinal, com que no.
La Real està acostumbrada ja no solament esta temporada, sinó durante varias temporadas de competir 3 partidos a la semana. Y además, en este caso, tiene 4 días. Que es desde nuestro punto de vista muy diferente a tener 3. El proceso de recuperación es diferente y por supuesto inferior. Entonces creo que pondrá su mejor 11, porque también está compitiendo por Europa, aunque bueno, tener tan cerca un partido que te lleva a una final siempre te va a atraer, tanto mental como futbolísticamente, es lógico. Para los futbolistas, para el cuerpo técnico, quizás a nosotros los técnicos un poquito menos porque siempre queremos ganar, pero bueno, la mente del jugador y del aficionado estará en que ese partido contra el Mallorca pues les lleva a una final, ¿no? Y bueno, pues puede ser. pero nosotros esperamos la mejor Real Sociedad, y la mejor Real Sociedad es un equipo muy, muy, muy difícil.
Bueno, amor allí, a veure què diuen, com estan i que mos conten esta història que pareix que els ultres igual no entren. Rubio, un 11 de la Real per complicar-te un poc més la vida.
Remiro de porter, Traoré, Zubeldi, Alen, Armand i Galán en defensa, Almiz, Zubimendi, Brais i Merino i davant Cubo, Barrenetxea i André Silva.
Diu Pepe Reina, o ha dit Pepe Reina en el Corriere de los...
Era una entrevista aposta perquè ha jugat en el Nápoles i en el Barça i esta setmana era... I si Nápoles-Barça.
I què diu?
Sí, tío, no tengo muchas ganas de dejar el fútbol. Con casi 42 años me siento genial y siempre me gusta jugar. Todavía quiero aprender. Mi contrato acaba en junio, pero me gustaría seguir un año más. Tengo que sentarme a hablar con el Villarreal.
Yo no creo que el Villarreal renove a Reina. Igual sí, porque no soy yo el que tiene que decidir. Pero no creo, no tengo esa percepción. Creo que el Villarreal va a reforzarse en la portería este estiu. Hombre, si volen quedarse como a tercer porter, ya no digo res, pero... no ho tinc clar. Vosaltres quina percepció teniu? Ja no vos pregunto el que fareu vosaltres, perquè això ja és molt personal de cadascun, però...
Veu? Jo crec que també el Villarreal estarà per reforçar-se porteria, i jo com a tercer porter tampoc ho veig, perquè si tens un filial tan prop de la primera divisió, ja no sé si es quedarà en segon al final o descendrà, però el tens prop de la primera divisió, al final, si el que potències és la cantera és perquè puja un altre, de tercer porter estic parlant. Sí. Sí, i pensé que hauria de reforçar-se.
En el Villarreal, el tercer porter ha de ser el porter del filial. Tindrà la porta oberta, com ara Níquer, i quan toca entrenen, van rodant, i si necessites el fiques. Tu, Rubio, què dius?
Jo crec que té que venir un porter que sigui titular i el segon ha de ser Jorgensen.
Hòstia, ja. Rubio ja se fuma Jorgensen del tiró. Home, jo què sé, que vinga a competir, se diu. Això se diu, tiene que venir uno a competir-le. Tu ja penses que té que vindre un millor que el que tens, i el que tens al banquillo. 34 sobre les de Esmona San Sebastián.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Mejor que el Villarreal, seguro. John Cueva, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
Estáis mejor, ¿no?
Bueno, vamos a estar más silenciosos, que es un poco la noticia de la mañana aquí en Donosti. Se va a encontrar mañana el Villarreal, probablemente la noeta más frío desde la remodelación, porque, bueno, nos ha comunicado esta mañana la grada de animación La Bulchada, nuestro grupo de animación, que, bueno, por unas detenciones que ha habido por los incidentes de noviembre entre el Benfica y, bueno, entre ultras de Benfica y ultras de la Real, que han acontecido en las últimas horas, pues como señal de protesta no es que vayan a parar y no vayan a animar durante unos minutos, sino que directamente no van a entrar. No va a haber nadie en ese espacio de la grada de animación. Bueno, probablemente algún aficionado de fuera del colectivo, pero ya te digo yo que por lo que me dicen se va a secundar en masa la protesta. Y bueno, pues en eso que vais a tener ganado de ver, pues una cosa que no hemos visto en la nota desde la remodelación, que son pues esos casi 2.000 espacios de aficionados prácticamente vacíos.
Sí, sí, 2.000, y yo puedo dar fe que aprietan, ¿eh? O sea que vamos, debe ser, claro, es una sensación un poco extraña, pero claro, es lo que hay, ¿no? Supongo que también no se esperaría la Real esto.
No, ni la Real ni nadie, ¿no? Porque creo que tiene que ver con una operación policial que sigue abierta. Y no me han terminado de concretar el número de detenciones que ha habido. Y bueno, aquí una relación yo creo que bastante buena entre Sagrada Animación y el club. Estamos esperando a ver si el club nos dice algo esta tarde y si eso se desbloquea, que yo, por el comunicado que ha sacado La Bulchada, no tiene ningún tipo de pinta. Y bueno, vamos aquí un poco toda la semana hablando de hermandad, de apretar, de con lo que nos jugamos el martes también un poco, que Anoeta sea una caldera, porque los dos partidos los vamos a jugar seguidos en casa, que yo entiendo que no han querido hacer esa protesta el martes por lo que se juega el equipo, a diferencia de lo de mañana, que se juega muchas cosas la Real, pero es un poco la noticia del día aquí en Donostia, además de que Mikel Oyarzabal sigue sin aparecer, Javi, que no, obviamente no va a jugar mañana, y que el concurso del capitán sigue todavía un poquito en el aire todavía también para el partido del martes.
Pues mira, si salís con uno menos, ya sería ideal, ¿eh? O sea, si además la Real dice, bueno, va, en solidaridad con el Villarreal, vamos a jugar con 10, pero no creo, ¿no?
Bueno, alguno pensaría que si juegas ahí podía ser esa variable. Yo un poco, yo creo que es la duda que tiene ahora mismo Imanol, a ver un poco la decisión del 9, porque en eso sí que los está rotando mucho, del Andrés Silva de Sadik, un poco para el partido de mañana, pensando en el partido del martes, porque el resto del equipo, ya te digo yo, que ya lo vimos el otro día también en Palma, el resto del equipo va a ser muy, muy titular. Hemos estado mirando aquí históricos y onces de Imanol antes de días grandes, como va a ser el del martes aquí, que te lo estoy diciendo mucho, pero porque realmente la Real tiene la cabeza en eso, y ya lo hizo otro día en Mallorca, fue un equipo súper titular donde solo descansó Barrenechea, y en esa eterna duda que tenemos siempre de Sadik o de Andrés Silva, que últimamente de cara a portería andan bastante parecido, como han parecido esta semana Geraldo Becker, ha hecho dos entrenamientos, hizo el de ayer y ha hecho el de hoy también, pero yo todavía no le veo como para poder ser, pues eso, la referencia ofensiva de la Real en un partido de Liga, donde la Real, pues eso, pendiendo un poco del Betis y los que vienen por detrás, se sigue peleando ahí un poco por terminar sexta.
Sí, se ha quedado un poco descolgada la Real, pero le pasa lo mismo que nos pasó a nosotros con Emery cuando estábamos en todas las peleas. Además sois un equipo intenso, un equipo que va a todas las, pelea todos los partidos, claro, no, es inaguantable la Copa toda, la Liga toda, la Champions toda, claro, en algún lugar tenía que pegar el petardazo, ¿no? Parece que lo está pegando en la Liga.
Sí, pero sobre todo también un poco por el perfil de plantilla de la Real, o sea, en una Real que tiene espacio salarial de sobra, o sea, de hecho en este mercado de invierno ha sido al equipo al que le han dejado hacer más hueco salarial, por eso es que ha vendido a Momo Cho, que se ha quitado alguna que otra ficha importante. El problema que tiene la Real es que en este mar de lesiones en el que ha vivido este año, es una barbaridad, o sea, ha habido, pues no sé, a fines de semana de 7, de 8 bajas, un poco la segunda unidad, pues es una unidad de, pues para hacer el encaje del puzzle de los sueldos de Zubimendi, Lenormand, Mikel Merino, Oyarzabal, o sea, gente de casa, pero súper bien pagada, porque al final la diferencia entre vosotros y nosotros es que a la Real le cuesta muchísimo, muchísimo vender. Un poco la segunda unidad es muy diferente, o sea, los Sagasti, Urco, gente que tiene ficha del primer equipo, pues prácticamente no juegan con Imanol. Y un poco nuestro tema así de la semana aquí es el 11 más 2 que está utilizando Imanol con 7-8 lesionados, que al final pues hace un poco que gente como Merino, como Bryce, como hay gente casi en los 3.000 minutos ya, como Zubiel y Lenormand, que lo juegan absolutamente todos, porque aquí al final hay un 11 súper super titular, con ese 9 que suele bailar, que cuando está Oyarzábal es Oyarzábal, y luego pues con dos jugadores que están en la rotación y que cumplen, como Pacheco y Turrientes, que yo creo que mañana pueden tener, me extrañaría ver a los dos, pero a lo mejor uno de los dos sí que podía jugar de titular, y luego Zaharia en el ruso, que no está, bueno, que no está ni al nivel de lo que se le pedía a un tío que han querido equipos como el Chelsea, que la Real la firma por 12 millones de euros para ser, no sé, el jugador 15 o el 16 en la rotación.
Esto es complicado. ¿Qué iba a decirte? De Sorlo se le espera como, pobre. No lo despertéis mucho, que no está muy sano, ¿eh? Está un poco tocado.
Bueno, creí un punto de despecho del aficionado de la Real, pero no porque no haya querido quedarse, sino un poco porque los que han venido a llenar su hueco es que no están aportando absolutamente nada. Yo creo que aquí se asume que el Villarreal quiso mucho más a Sorloth que la Real, y aunque ha habido alguna información esta semana hablando un poco de pues que él ha rechazado un contrato altísimo que le ofrecía la Real, pues estar entre los 3 o 4 mejor pagados, yo creo que no se le va a recibir mal, porque al final yo creo que es vox populi que la Real tampoco fue al 100% a por él, y que bueno, estuvo priorizando un poco el buscar el en ese calendario donde se juntó el momento clave para fichar a Sorloth con un poco la lesión de David Silva, pues la Real yo creo que confío un poco en él, ya hablaremos, y ahí el Villarreal se adelantó, una oferta económica muy buena, a la que yo creo que ya la Real, cuando se dio cuenta un poco de el escenario en el que se estaba moviendo, ya en las cantidades en las que se movía el Villarreal, no tenía la Real ni tiempo ni dinero para poder entrar ahí.
Sí, además yo creo que el Villarreal le dijo a Sorloth que iba a ser Oyarzábal aquí. Hostia, y Sorloth dijo, joder, ¿sabes? Claro, es ahora me ha llegado Marce y le ha pegado así medio pezcozón, pero vamos, Sorloth aquí es ahora mismo... Es curioso porque estaba mirando yo que los delanteros del Villarreal llevan un mes casi sin mojar, desde Barcelona los dos, y los de la Real tres cuartos de lo mismo. Curiosamente es... digamos, no sé, delanteros del nivel de los dos equipos, es curioso.
Es un drama, es un drama en la Real, ¿sabes? Sí, sí. Al final la Real, que ha acaparado mucho foco mediático por la Champions que ha hecho, y que hay que reconocerle al equipo también que sin nueve está un partido de volver a una final de Copa otra vez, porque Manuel se toma la Copa súper en serio, y no sé, es que te pongo un ejemplo, contra el Málaga sacó 9 titulares en la Rosaleda. Al final vas a los números, y entre Sadik, Andrés Silva, que ha sido casi pichichi un año en la Bundesliga, y Carlos Fernández, que se ha pasado y que sigue todo el año lesionados, es que llevan menos goles que Martín Zubimendi. Mm. Que es un dato terrible. O sea, te habla un poco de que ha habido momentos que ha sobrevivido a base de goles de Bryce, de Oyarzábal, que lleva pues casi un mes parado otra vez, y que entre lesiones y el arrancar y el empezar a jugar de nueve, pues aguanta al equipo, y sí que ha hecho 12 golitos en una Real de Super 1-0, que ese es yo creo un poco lo más cambiado de este año, que es la Real este año, ¿no? Está Remiro peleándose el Zamora, y hay un triángulo de seguridad ahí que es para mí lo mejor este año de la Real, ese Zubeldia, Lenormand, Remiro, pues ha sobrevivido a base de eso, a base de porterías a cero, de partidos de muy buen competir. La Real no se ha ido nunca de un partido en todo el año. O sea, salvo un ratito en el Parque de los Príncipes que iba 2-0 y que estuvo a punto de caerle el tercero, vas a las pocas derrotas que lleva la Real en toda la temporada, que son poquísimas, así de memoria te diría 6, pero quitando el día contra Mbappé, son todas por un gol de diferencia. Y algunos días con cosas arbitrarias raras en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid. O sea, al final, mañana a mí me extrañaría muchísimo... ver un partido donde la Real no estuviera a un gol de ganar. Sí, no, pero no de goles. Son todos así con la Real, son todos muy cortos, pero sobre todo nos cuesta la vida hacer un gol. O sea, es un partido de 1-0, de 0-1, de 0-0, de 1-1, y cualquier otra cosa a mí me sorprendería un montón.
John, cuídate, nos vemos.
Un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Vente abrigado, que entra una ciclogénesis aquí en el norte.
Guapa,
y
¿no?
Está cambiando el tiempo ahora. olas de 8 metros, mucho frío, o sea que no te vas a poder pegar el paseíto ese soleado bonito por la Bahía de la Concha que te has pegado
bueno.
Otros años. Mañana no va a caer, porque ya te digo yo que estábamos en Euskadi tropical en un febrero maravilloso y hoy hemos vuelto a lo más profundo y tenebroso del frío invierno.
Cuídate.
Un abrazo.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964-83-83-02.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials, en general i digital, i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
La gent de Socarrat, l'Associació Cultural de Vila-real. Senyor Font, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Traeu llibres de coses relacionades amb Vila-real, o llibrets, o...
Sí, traem en el marc d'un projecte educatiu, bàsicament, i de recuperació de històries tradicionals o de personatges de Vila-real que tinguin coses a contar. Traem un llibre que replegant la història d'aquesta persona, normalment, busquem algun escriptor que ho escriga, algun il·lustrador o il·lustradora. En aquest cas, en el llibre que estem ara parlant, ha sigut Toni Pitarch el que ho ha escrit, i després dos nets de l'abuelo Calduc, com li diem, Josep Calduc, han sigut qui l'han il·lustrat. En aquest llibre el repartim a les escoles de tercer cicle de primària, cinquè i sisè, i ahir se fomenta la lectura en valencià en veu alta, que és un altre dels objectius del projecte, perquè té diverses cares, aquest projecte, com estem veient. Un camí s'ha llegit en les escoles, de cada escola ens envien el xiquet o xiqueta que millor ha llegit, un de suplent, i fem un acte de cloenda de l'activitat, que en aquest cas serà este divendres, en què els xiquets ixen a llegir per parts el llibre en la seva totalitat. I bueno, en aquest any se n'han apuntat 11 escoles, que no estigués malament, comptant que són 14 les escoles de Vila-real, i l'acte s'acaba pues, d'aquesta manera, en una actuació musical, els xiquets, xiquetes, els pares, i concluïm aquest projecte que per la seva envergadura pues, Socarrat ve fent-lo ja des de fa 3 anys com a mostra, abans era tipus concurs, i pues, aquest projecte pues, bueno, estem molt satisfets, però el fem de caràcter bianual, no tots els anys, perquè és un projecte de certa envergadura que n'hi ha que planejar-lo i n'hi ha que preparar-lo bé.
Calduc és un personatge especial a Vila-real, jo crec que toca tots els palos. Al final, o sea, el tipus era especial perquè era farmacèutic, especial perquè estava molt involucrat en la societat de Vila-real, especial perquè damunt era un tio que amava l'esport però ja no el futbol. És el tio que ha fundat el bàsquet, el tenis, la tia va estar així el centre excursionista, el primer que va organitzar un centre excursionista. Personatges com estos a Vila-real...
No n'hi ha molts, francament n'hi ha molts. Jo vaig tindre el gust de conèixer-lo i fer amistat, perquè en aquell moment que el vaig conèixer van fundar el Centre Excursionista de Vila-real, i en aquell moment li varen donar un reconeixement a ell, que això no s'ha anomenat de la seva biografia, crec, perquè aquell Centre Excursionista va desaparèixer, després se va recuperar, però ja li varen donar en un restaurant així de la plaça un reconeixement a Pepe Calduc, perquè era una persona que, bueno, com has comentat, tenia molts vessants i, a més, tenia una càrrega humanística extraordinària. Era una persona que tenia una facultat de dir les coses, les que foren, de manera que era incapaç d'ofendre en ningú cas i sempre dir el que tenia que dir. En aquest sentit, era una persona excepcional i en molts altres també.
Peter, que estàs de moda, guanyes el 20 de febrer, reescrius l'himne de la ciutat, escrius el llibre de Cantú.
No, la veritat que no, són coses que s'han anat fent, així, per exemple, del llibre portem un any ahí rodant, no? lo de l'himne este pues lo vaig fer a novembre, el passa que està així tot el format de la vegada, és que jo esta setmana està descrivint tota la setmana, tampoc és així, no. Les coses tenen un procés, com ha dit Fermín, este projecte de la lectura en veu alta, pues, tens que involucrar les màximes escoles possibles, que enguany ha hagut una més, no?, que la passada edició, sí. I la veritat que molt bé, jo sempre dic que m'agrada escriure, el que passa que jo també soc d'estos que va pel carrer, diu, mira, he vist una floreta i m'he inspirat, no? Jo escric quasi sempre per encàrrec, perquè jo tinc també la meva vida privada, vas treballar, estic jubilat, tinc més temps, reconec, però sempre hi ha coses, la veritat, pues això, així d'ara tot a la vegada, i molt agraït pues, a l'Ajuntament pel Premi 20 de febrer, i després pues, l'himne que Alfredo feia una música amb el mateix tàndem que l'himne del Vila-real, i suposo pues, que aquests dies s'escoltarà i tal, que no és l'himne oficial, que l'altre dia me va cridar la rebesneta de Francisco Moreno, l'autor de la lletra de l'himne, diguem, tradicional de Goterres, i me diu, Toni, bueno, no me diu Toni, ella va fer com si no sapiera, que sí que ho sabia, que ho havia fet Alfredo, diu, això és veritat que estan fent un himne per a llevar el tradicional i tal, i jo mig de prova dic, no, nosaltres som ara el Nacho Cano del poble, que fem un himne per al 750 aniversari, però l'oficial és l'oficial, no? I ahí queda, espero que a la gent les agradi.
Calduc.
Calduc, pues, conforme esteu dient, jo, no sé, ja com vaig publicar la revista Font, que hi tenia molt de material, que de fet el conte, quan és que llegiu les dues coses, veureu que sí, que parla el mateix personatge, però això està enfocat d'una altra manera, de cara als xiquets, en una narració pues, pues més borica, no?, per dir-ho d'alguna manera, no?, més interessant pels xiquets per fomentar la lectura. Però, claro, jo ja dic, vaig dir que és un papis com si fos un home del Renaixement, que tocava tots els palos. No era de lletres, no era, no era un artista de pintar i tal, llevava de pintar, que l'altre dia, precisament, Carles Abad va estar parlant, i ell sí que és artista i pinta, el net, diu, Emanuelo, menos pintar i això, que no tenia ni idea, però igual cantava, que li agradava la sarsuela, arreglava ràdios, també ne venia en casa, les muntava, era un home que era el que diuen popularment un manetes, no?, que sap de tot, i l'home disfrutava de desmuntant aparells i tal, simplement per saber com funcionaven les coses, era un home que igual t'arreglava un plomer de la llum que te fregia un ou o te platxava un ou o te fregia una camisa, què diuen?
És curiós perquè te vaig de banda de si el Vila-real és aquell Vila-real o no, el Club Deportiu de Vila-real fa Calduc, i així el senyor Font, son pare fa el Vila-real que coneixem ara, que curiositat.
Però n'hi ha un dato que és el nexe d'Unió, és dir que va haver clubs, jo crec que els clubs van desaparèixer pràcticament tots a la guerra, però algú va tenir la sort de conservar el nom i per això apareix una continuïtat. Així, potser l'error va ser que el 42, pues, en contra de dir Club Deportiu Vila-real l'altra vegada, pues, van dir Foguete Cat, en fi, que després estava Font, no?, que era el pare de Cide Fermín. Però, clar, què passa? Que els Calduc van néixer en l'Hostal del Rei. Després, la granja, el bar del Villarreal, on té la seu ja el Foguete Cat de Villarreal Cruzul, és la granja. És dir, que on naix el Club Deportiu Villarreal, també naix el Foguete Cat, que després li canvien el nom. I això és el nexe d'Unió, la continuïtat des de Calduc fins avui en dia Roig, diria jo.
Què diria ton pare del futbol, al final?
Mon pare, bueno, pues no cabia de satisfacció perquè vosaltres vau anar a entrevistar-lo en diverses ocasions, Telecinco, de totes les televisions estatals. Ma mare va arribar un moment que diria, no, no vaig a rebre a ningú més perquè mon pare ja era major i encara venien a vore'l i li feien baixar per a gravar-lo, li feien baixar en bufanda, encara que fora el mes de juny, i mon pare ja no estava per aquestes coses, però ell tirava avant i fins que va arribar un moment en què se va perdre pel camp, pues fins a aquest moment ell anava soles al camp i feia fred o no feia fred, sempre anava.
Què diuen els personatges? Vale, avui recupereu a Calduc, ton pare i els amics, claro, en aquest moment són uns personatges importants de Vila-real. O sea, fan una cosa que ningú havia fet i s'atreveixen a pegar un pas que ningú havia pegat, no? Este tipus d'històries i de gent, que este és un poble que oblida molt les històries o que no les tenim, és molt trist, no?, que no n'hi hagués. O sigui, jo, per exemple, he de fer la història del Vila-real i és dificilíssim, s'han mort la majoria, ningú guarda res, ningú té res. Claro, com se busca, com se fa això, com treballeu això, perquè Calduc era prou fàcil, o sigui, que és un personatge, jo diria, prou rellevant. Però n'hi ha personatges importants que s'han quedat fora, en l'oblit total.
Sí, perquè n'hi ha que recuperar la memòria col·lectiva, n'hi ha que escriure, n'hi ha que datar-ho, i efectivament és una pena que s'hi perga tanta informació. Efectivament, com tu has dit, podia ser aquell grup d'amics que van fundar el Vila-real en aquell moment històric determinat, podia ser una bona història per a recuperar i transcriure-la i que la llisqueren els xiquets de les escoles, que practicaren la lectura del valencià, que conegueren la història, diguem, més recent del Villarreal.
És un grup d'emprendedors jovens en una situació, en un moment històric molt difícil, que s'atreveixen a organitzar algo que canvia la vida de la ciutat, eh? Claro, o sea, jo ho pense i dius, hòstia, estos tindrien 20 anys, 21, 22 anys, molt joves.
Sí, sí, efectivament. Sí, van tirar avant i bueno, pues tots estos, alguns van tindre l'oportunitat com un pare de veure el KCU del Villarreal després, altres no van tindre aquesta sort, i mon pare ho va gaudir durant molts anys i bueno, pues se'm va anar en un bon record en aquest sentit.
Gràcies als dos, i enhorabona pel llibre, xiquets el gaudiran, jo el tinc així. La veritat és que el que és els dibuixos i el que és la portada, enhorabona el que l'ha fet, eh?
Sí, pues mira, han sigut els nets de Josep Calduc, estem molt contents, l'Associació Cultural Sugarrats, estem molt satisfets del resultat dels anteriors llibres que també, i personatges que hem rescatat, i en aquest cas hem comptat amb Toni Pitarch i dels nets de la Bolo Calduc. Ha sigut un tot, diguem, redó en pràcticament l'aniversari del Villarreal.
Té una bona història Calduc, Toni?
Pues la veritat que sí, els il·lustradors, com diu Fermín, ha sigut Núria Mundó i Carles Abad, que és el que ha fet la portada, i jo crec que ha quedat molt digne i més atractiu, perquè si que això entra per la vista, no? I si n'hi ha il·lustracions, així n'han començat tots a llegir, no? Els tebeos, aquestes coses, i després d'ahir pues, ja se passa coses més importants, però la veritat que molt satisfeix pel resultat.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
La Casa Encantada renueva su imagen. Ven a disfrutar de magníficos tardeos y los mejores DJs. Además, ya puedes realizar reservas para tus celebraciones. Estamos en la calle San Miguel 13 de Villarreal. Teléfono 659 40 11 61.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Fins així, Jorge.
Se me chema que està desprada, Víctor.
Que està desprada. A veure si hi ha alguna sorpreseta en Europa League. Que demà tinguem una miqueta de sorteta en els sorteig, però esta nit també comença la sort.
Així no és.
Adeu a tots.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Estàs a la 92.2.